L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dilluns, en dia 14 de novembre, destacarem... El tram navegable de l'Ebre podria arribar fins a Riba-roja d'Ebre. Recoder anuncia un heliport a l'Ametlla de Mar en la seva visita al municipi. Lo carrilet del Delta torna a circular i es convertirà en un ferrocarril turístic. La central nuclear d'Ascó comença la 20a recàrrega de combustible del grup 2. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, IDC, proposa ampliar el tram navegable del riu Ebre, que ara va d'Ascó a la desembocadura, fins a Riba-roja d'Ebre, tot i que l'actual situació econòmica no permet executar aquest projecte de forma immediata, l'objectiu de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre és encarregar el projecte per poder-lo emprendre quan el govern tingui pressupost. A més de la necessitat de dragar el riu per habilitar la via navegable entre Ascó i Riba-roja, s'han de superar dos obstacles. A Flix hi ha una resclosa que es podria rehabilitar, però a Ascó s'ha de superar l'assut de la nuclear. Enguany s'ha registrat un increment del 12% d'usuaris de la via navegable que han arribat fins als 30.000. Tot i que ha estat un estiu amb molt poca aigua a l'Ebre i molts macrofits, la navegació no s'ha interromput, va manifestar el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. L'única excepció va ser al mes de juny, quan l'excés de cabal va obligar a l'IDC a tancar la via navegable. Tot i que l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre no disposa encara de totes les dades de les empreses que lloguen embarcacions al riu, les piragües són el tipus d'embarcació preferida pels usuaris del tram navegable de l'Ebre. La temporada es va tancar l'1 de novembre quan la resclosa de Xerta va deixar de funcionar i no es tornarà a obrir fins a Setmana Santa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Recoder anuncia un heliport a l'Ametlla de Mar en la seva visita al municipi. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, va subratllar la importància de projectar un heliport per atendre les emergències sanitàries en la seva visita a l'Ametlla de Mar el passat dissabte, 12 de novembre. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
El passat dissabte 12 de novembre, Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i el delegat territorial de Sanitat, Albert Gómez, van visitar l'Ametlla de Mar. L'objectiu, reunir-se amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, pel projecte de l'heliport. Una demanda que Martí va traslladar al conseller amb el suport de Gómez, ja que aquesta infraestructura permetria atendre amb més celeritat les emergències com les produïdes per accidents de trànsit. Cal recordar que en l'àmbit sanitari el cap de l'Ametlla de Mar no ha sofert retallades gràcies a la gestió eficient del centre. Escoltem el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder.
Hem estat ara mantenint una reunió de treball amb l'alcalde i el seu equip i gent de la conselleria, la demanda de l'Ajuntament per tal de construir un heliport aquí a l'Ametlla, una demanda que ve corroborada pel delegat de Sanitat a les Terres de l'Ebre, amb el sentit de que seria molt útil també pel servei sanitari, per poder tenir un servei sanitari diguem-ne molt més ràpid, no? En el cas, de, per exemple, d'accidents que es puguin produir en la carretera o a les carreteres i autopista d'aquí a la vora. És un tema que em sembla que és molt raonable i m'hi compromès amb l'alcalde a estudiar-ho des del departament.
D'altra banda, l'alcalde de l'Ametlla de Mar va aprofitar la reunió amb el conseller per parlar de diverses qüestions que l'inquieten, entre elles l'estat deteriorat d'algunes zones urbanes del municipi. Martí va recordar que l'Ametlla de Mar es va voler acollir en dues ocasions a les ajudes de la Llei de Barris que l'anterior govern de la Generalitat van denegar. Enguany, en la situació de crisi, no s'han convocat aquestes subvencions, però de cara a properes convocatòries, Recoder va afirmar que es miraria el projecte Calero amb bons ulls.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que el carrilet del Delta tornarà a circular i es convertirà en un ferrocarril turístic. Lluïsa Bertomeu.
Després de l'acord subscrit amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de l'Ebre veu cada cop més propera la recuperació d'un tram del traçat perquè el carrilet torni a funcionar. Concretament, el tram de vies que es vol restaurar és el que enllaça les estacions de Jesús i Maria amb la Cava. A més de la recuperació del recorregut original de les vies, els treballs de rehabilitació inclouen la construcció de rèpliques de les antigues estacions i la reforma d'una nau central que serveix de cotxera i de taller de reparacions. L'objectiu és que un cop acabada la rehabilitació, el carrilet del Delta de l'Ebre pugui tornar a circular i esdevingui un ferrocarril turístic, tal com explica des de l'associació el mateix president Quim Sàlvia.
El més difícil era posar la primera pedra sense tindre absolutament res. Fa 3 anys i algo que no teníem absolutament res, res, una idea. Anar a buscar l'automotor per a fer un monument. Aquesta era la idea. I vos hi el trobàvem. Hi havia un monument a Tortosa i nosaltres li devíem aquí en este poble un monument al carrilet. I vam pensar d'agafar l'automotor per fer-li un monument i agafar l'original de la línia que el vam localitzar al final. Aquesta era la idea. D'aquí a fer-lo córrer, i ara corre, i han passat 3 anys, ara corre bé la via, i pot córrer més. Jo crec que el projecte que nosaltres tenim, dels 4 quilòmetres, se pot fer, jo crec que sí que es pot fer. Lo del museu està Jesús i Maria, si arribem i tanquem un acord en carreteres i en la Diputació, que per què no ho podem tancar, pues és qüestió de 2 o 3 anys. Per què? Tens de tenir en compte que la via pràcticament la tenim tota, tenim Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que està canviant molta via i que ens ha dit que, en un paper, ens ha dit que ens ajudarà a fer aquests 4 quilòmetres, no els de Jesús més, no, els 4. I després està l'explanació feta. L'explanació està feta. Només és nivellar i ficar pedra. No hi ha obra civil per a fer, no s'han de fer ni ponts, ni túnels, ni excavacions, no s'ha de fer res. Està molt fàcil.
Durant 5 anys, Ferrocarrils de la Generalitat facilitarà els materials ferroviaris, com ara vies, peces de recanvi o altres components rodats que ja no facin servir per a que puguin ser útils per als treballs de recuperació del carrilet del Delta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La unitat 2 de la central nuclear d'Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica el passat 12 de novembre a mitjanit per començar la 20a recàrrega de combustible i els treballs de manteniment. La parada posa fi a més de 500 dies d'operació ininterrompuda de la central. Està previst que es duguin a terme més de 10.500 ordres de treball, de les quals un 77% són de manteniment preventiu i inspeccions, un 6% de manteniment correctiu, un altre 6% de treballs auxiliars i un altre 11% restant correspon a modificacions de disseny per a la millora de la instal·lació. En total, s'han incorporat 1.100 operaris addicionals d'empreses auxiliars per reforçar els 1.200 treballadors a la planta d'Ascó. Les recàrregues de combustible a les centrals d'Ascó de forma alternada entre els dos grups. Entre totes les activitats programades per a la recàrrega de la unitat 2 de la central nuclear d'Ascó, es renovaran 56 dels 157 elements combustibles del nucli del reactor. També està prevista la inspecció de les penetracions de la tapa del vas, la inspecció per corrents induïdes dels generadors de vapor i la inspecció del recobriment metàl·lic de la contenció. Es preveu que la despesa associada a la parada sigui de 21 milions i mig d'euros. Una de les novetats d'aquesta 20a recàrrega del grup Ascó 2 ha estat la posada en marxa de l'equip de preparació de les recàrregues, un equip multidisciplinar que té per objectiu realitzar una revisió i selecció de tots els treballs planificats. Com és habitual, en els períodes de recàrrega, a més del personal habitual de la plantilla, s'ha incorporat personal addicional d'empreses auxiliars que han estat formats preliminarment segons les tasques que desenvoluparan a la planta. Els treballs de les empreses col·laboradores que participen a la parada han de certificar que han realitzat la formació en prevenció i riscos laborals i la formació específica relacionada amb els treballs que han de desenvolupar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres 18 de novembre a Santa Bàrbara, identifica't.
Lentament vaig esborrant la pena.
Identifica't, el festival de la música feta aquí. Actuaran Contracop, Purkinji, La Quarta Esca i, com a convidat especial, Cesc Freixas.
A plaça del sortidor, aquí t'espero.
A Santa Bàrbara, el 18 de novembre, a les 12 de la nit i al Centre Cultural, Identifica't, el festival de la música fet aquí, amb entrada gratuïta.
Parlant de la pluja que ha plogut.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. Quinzena Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la Cuina de l'Oli. Santa Bàrbara i la seua fira, tot un referent al sector.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una veïna de Montblanc, de 44 anys, va morir ahir diumenge cap a 10:45 de la nit en un xoc frontal entre un cotxe i un camió que va tenir lloc a l'aldea. Concretament, l'accident va tindre lloc a la carretera nacional 340. Mossos d'Esquadra, bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques van actuar al lloc dels fets. Malgrat els esforços dels equips d'emergència, no va estar possible salvar la vida de l'accidentada. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, el sinistre va tindre lloc al punt quilomètric 1082,2. Per causes que encara s'estan investigant, un camión i un turisme van topar frontalment. Com a conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del cotxe, Maria del Carmen SG, de 44 anys d'edat i veïna de Montblanc, va morir. El conductor del camió va resultar il·lès. La Nacional 340, en el punt de l'accident, va estar parcialment restringida fins gairebé les 2 de la matinada. Els bombers, amb 3 vehicles activats, van haver d'excarcerar la conductora finada i van netejar la via per una fuita de benzina del dipòsit del camió. Però aquest no va estar l'únic accident aquest cap de setmana a les nostres comarques, ja que un motorista va resultar ferit greu aquest passat divendres al vespre en sortir de la via a la Galera, segons van informar els bombers de la Generalitat. L'accident es va produir cap a 9:45 del vespre al quilòmetre 6 de la carretera TP3311. El ferit és un jove de 28 anys que va haver de ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els bombers de la Generalitat van desplaçar una dotació fins al lloc de l'accident i continuem parlant de temes de mobilitat, ja que durant 15 dies, a partir d'avui dilluns i fins al 2 de desembre, els agents dels Mossos d'Esquadra incrementaran la vigilància i la seva presència a les carreteres de les Terres de l'Ebre, sobretot a les vies on es registra un major nombre d'accidents de trànsit. En concret, es tracta de la Nacional 340 i la Nacional 240, la C12 i la C43 en el seu transcurs per la Terra Alta, on especialment els caps de setmana i dies festius hi circula un important nombre de motoristes. El pla pretén evitar conductes antirreglamentàries i la circulació amb excés de velocitat. Els controls s'intensificaran sobretot a les hores d'inici i finalització de la jornada laboral. Els controls es duran a terme sobretot en hores d'alta mobilitat, al matí, migdia i vespre, i coinciden amb l'inici i finalització de la jornada laboral. El pla pretén conscienciar sobre la conducció segura i responsable i dissuadir conductes antirreglamentàries i evitar els excessos de velocitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que Santa Bàrbara il·luminarà de blau la rotonda del Pont del Tren amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis. Avui, centenars d'edificis i monuments emblemàtics de tot el món s'il·luminaran amb una llum blava com a mostra de solidaritat amb els malalts de diabetis. A Tortosa s'il·luminarà el monument al bimil·lenari. Josep Roig.
El Dia Mundial de la Diabetis és la campanya de conscienciació sobre la diabetis més important del món i es celebra a tot el planeta precisament avui, 14 de novembre. Va ser instaurat per la Federació Internacional de Diabetis i l'Organització Mundial de la Salut l'any 1991 com a resposta a l'alarmant augment dels casos d'aquesta malaltia al món. Per destacar aquesta jornada de conscienciació, aquest cap de setmana s'han celebrat a tot el món diferents activitats que també han tingut el seu referent a les Terres de l'Ebre. El president de la delegació ebrenca de l'Associació de Diabètics de Catalunya, Jordi Ortiz, ens explicava el que es va fer aquest cap de setmana a Tortosa.
Este dissabte passat vam organitzar una festa a Tortosa, a la plaça del Mercat. Dic una festa perquè l'ambient és com més commemoratiu, pues li donem un caire festiu, i com que nosaltres, la nostra associació està pensada per als xiquets i xiquetes, pues vam muntar un llit hinxable, vam tenir l'actuació de Muniato el Pallasso, i després vam posar una taula informativa on explicàvem a la gent que es volia acostar a nosaltres pues, el que és la diabetes, i juntament amb les infermeres de... Bueno, algunes estudiants d'infermeria o inclús infermeres de la Universitat Rovira i Virgili van fer proves de sucre, glicèmia capilar que li diem, però que són les proves de sucre, a la gent que s'acostava a nosaltres.
A part d'aquestes activitats dutes a terme el passat cap de setmana, l'associació s'ha adherit també a una campanya que es fa a nivell mundial i que consisteix en il·luminar avui, de color blau, que és el color de la diabetis, els edificis més emblemàtics del món, com la Torre Eiffel, la Sagrada Família, la Porta d'Alcalà, la Catedral de Winchester, per posar alguns exemples. A les Terres de l'Ebre aquest acte té lloc a Tortosa amb la il·luminació del monument al bimil·lenari, i al nostre municipi, a Santa Bàrbara, s'il·lumina la rotonda anomenada del Pont del Tren. Escoltem com ho explicaven el mateix Ortiz i també una de les mares afectades per aquesta malaltia, Mercè. Escoltem els actes d'il·luminació que tindran lloc en aquests dos municipis ebrencs.
Ens hem unit també a una campanya que es fa a nivell mundial, que és, jo la trobo molt bonica, que és que el color de la diabetes és el color blau. Llavors s'il·luminen de blau els edificis més emblemàtics de tot el món. Llavors, entre ells està doncs, bueno, la Torre Eiffel, l'Ajuntament de Barcelona d'Estany, l'any passat va ser la Sagrada Família, sempre solen il·luminar la Porta d'Alcalà a Madrid, i bueno, a Nova York també, ara no sé quin s'il·lumina. I després nosaltres a aquestes terres doncs, també ens hem ajuntat en aquesta campanya. A Tortosa il·luminem la plaça de l'entrada del bimil·lenari, i llavors potser aquí Santa Bàrbara, Mercè, ens ho explicarà millor.
I aquí Santa Bàrbara?
Aquí Santa Bàrbara, avui dilluns, doncs, s'il·luminarà allà baix, a la rotonda que ara és nova, que és del Pont del Tren, doncs s'il·luminarà en blau. I llavors penjarem la pancarta per allí també.
Santa Bàrbara il·luminarà també aquest proper cap de setmana la rotonda anomenada de la plaça de les Mans un poble. Ho farà pel mateix motiu i aprofitant que este proper cap de setmana és la Fira de l'Oli al nostre municipi. La llum blava, així com el cercle blau, són el símbol que s'utilitza a tot el món per representar la unió de tots en la lluita contra la diabetis.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La empresa Eulen Serveis Sociosanitaris Societat Anònima, concessionària de la gestió de la llar d'infants municipal de Sant Jaume d'Enveja, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament d'aquest municipi del Delta de l'Ebre per impagaments. Concretament, li reclama més de 117.000 euros en factures vençudes corresponents a un any del servei. El govern municipal admet aquesta situació i afirma que de moment no ha pogut fer front a la despesa que suposa el servei, perquè encara no ha rebut mai els ajuts que otorga el Departament d'Ensenyament per a les llars d'infants públiques. Segons va explicar el Diari de Tarragona, l'alcalde del municipi, Joan Castor Gonell, mentre van poder, es van fer càrrec de tota la despesa amb fons propis, però en la situació actual ja no poden. Necessiten que la Generalitat faci efectius els ajuts pendents. La llar d'infants es va posar en marxa el curs 2008-2009, després d'un procés de construcció que també va haver de passar alguns entrebancs. Actualment compta amb prop de 30 alumnes, tot i que la seva capacitat total és per a 41 places. La quota que paguen els pares és de 115 euros al mes, una xifra que amb tota probabilitat l'any que ve s'apujarà. Segons l'Ajuntament, la Generalitat té aprovades les dues subvencions per a la llar d'infants, de 64.800 euros per al curs 2009-2010 i de 42.500 per al curs 2010-2011, que encara no s'han fet efectives. A tot plegat, s'afegeix que el consistori tampoc ha rebut encara la subvenció atorgada per a la construcció de l'equipament. Als ajuts pendents de rebre, cal afegir la decisió de la Generalitat de retallar aquest curs les subvencions per alumne a totes les llars d'infants, els quals passaran dels 1.800 euros per alumne als 1.600, un descens que afecta a molts altres centres públics de 0 a 3 anys de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. Quinzena Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Divendres, 18 de novembre, a Santa Bàrbara, Identifica't.
Lentament, vaig esborrant la pena.
Identifica't, el festival de la música feta aquí. Actuaran Contracop, Purkinji, La Quarta Esca i, com a convidat especial, Cesc Freixas.
A la plaça del sortidor.
A Santa Bàrbara, el 18 de novembre, a les 12 de la nit i al Centre Cultural, Identifica't, el Festival de la Música fet aquí, amb entrada gratuïta.
Parlem de la pluja que ha plogut.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com cada dilluns, Domènec Ramal, des d'Alcana Ràdio, ens informa dels resultats d'aquest cap de setmana en les diferents categories de futbol dels equips de les nostres terres. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, com tots els dilluns i a la recta final d'este temps d'actualitat de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, repassem la jornada futbolística dels equips del nostre territori i, com és habitual, comencem amb la tercera divisió catalana, on tenim un representant de les nostres comarques, l'Amposta. Aquesta jornada, jugant com a local i en derbi de rivalitat provincial, que hi ha derrotat per 1-3 davant la Pobla de Mafumet, i ara mateix té la salvació a 7 punts. L'Amposta és QE amb 6 punts, el penúltim, el Masnou, en té 10, i, com diem, l'equip que marcaria la línia de salvació en suma 13. La propera setmana els ampostins viatjaran justament en un d'aquests rivals directes en la lluita per la permanència, com és la Gramenet. Passem a la primera catalana, on en este cas tenim 3 equips de les nostres comarques, tots 3 este cap de setmana, intentaven disputar la desena jornada de campionat, diem intentaven, perquè algun d'ells no va poder acabar el partit a causa de les intenses pluges que hi van haver. Concretament ens estem referint al Tortosa, que en el seu desplaçament al camp de la Gimnàstica Iberiana va veure com li suspenien el partit degut a un intens aiguat i quan el resultat al marcador era de 2-0. Per contra, sí que van poder acabar els seus partits de manera satisfactòria la Rapitenca, que va empatar 0-0 també sota un diluvi en el seu desplaçament al camp del Sant Feliuenc, i l'Ascó, que amb el debut de Miguel Rubio a la banqueta aconseguia una victòria per 0-3 en el seu viatge al camp de l'Olesa, el cué de la categoria. Pel que fa a la classificació, la Rapitenca és segona amb 21 punts, a 2 punts del líder, el Tàrrega, mentre que l'Ascó és 12 amb 12 punts i el Tortosa ocupa la 14a posició amb 10 punts. De la primera catalana passem a la segona. En el grup 6è d'aquesta categoria, desena jornada també de campionat, i els resultats: Morell 3, Alcanar 0, Calafell 1, La Cava 1, Remolins Vítem 1, Salou 1, El Catllà 3, Roquetenc 0, Cambrils 1, Vilaseca 0, Campclar 2, La Canonja 1, Catalònia 4, Bonavista 0, Olímpic de Mora 3, Gandesa 2 i Jesús i Maria 2, Torredembarra 4. Líder, el Morell, amb 24 punts, seguit del Torredembarra amb 23. A la tercera catalana, grup primer, el de les Terres de l'Ebre, els resultats també de la desena jornada de campionat van ser els següents: Godall 0, Deltebre 1, La Sénia 1, Vilalba 0, Mora la Nova 2, Perelló 1, Sant Jaume 5, Jesús Catalònia B 1, L'Ampolla 3, Corbera 0, Camarles 2, Aldeana 1, Tivenys 0, L'Ametlla 1, Pinell 3, Santa Bàrbara 0 i Horta 2, Ulldecona 0. Líder, l'Ametlla amb 25 punts, seguit de la Sénia amb 23. I acabarem repassant també els resultats del grup 20è de la quarta catalana, 8a jornada de campionat, i els resultats en aquest grup: Xarta 1, Tortosa Atlètic 5, La Cava B 1, Remolins Vítem B 3, Roquetenc B 1, Alcanar B 1, Jesús i Maria B 1, Campredó 2 i Deltebre B 1, La Galera 2. Líder d'aquest grup, el Roquetenc B, amb 18 punts, seguit del Tortosa Atlètic, que en sumarà 7.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pendents del gruix d'una pertorbació que demà dimarts ens visitarà a Catalunya, escombrant tot el territori de sud-oest a nord-est. De moment avui, els ruixats febles afecten alguns punts del sud, però de forma molt dispersa, grans clarianes cap a l'extrem nord, però la tendència és que els núvols que afecten i abracen moltes comarques acabin arribant a tot arreu amb el pas de les hores, i aquests ruixats febles i dispersos, de forma molt irregular aquesta tarda, puguin arribar també a qualsevol punt. Deixem enrere les boires del matí. De cara a demà, la pertorbació arribarà a les comarques de Lleida, Camp de Tarragona i Ebre durant el matí, quantitats que podrien oscil·lar entre els 20-30 litres per metre quadrat, cap a la Costa Daurada fins i tot arribant a la 50a de litres o superant-los, i a la tarda cap a les comarques de Barcelona i Girona, obrint-se clarianes per Ponent i el sud. Atenció, perquè les precipitacions localment poden ser fortes i, com dèiem, algunes quantitats abundoses, escombrant tot el país, com dèiem, de sud-oest a nord-est. Pocs canvis en les temperatures. Demà passat el gruix de la pertorbació s'haurà allunyat de Catalunya amb res d'inestabilitat a l'extrem nord-est.
L'informatiu de Muter.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.